Reobre l'Albert de l'Escala després d'una inversió d'1,4 milions per millorar-ne l'eficiència. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha visitat l'Albert per presentar la nova temporada de la Xanascat, que preveu superar enguany les 377.800 pernoctacions. L'equipament empordanès ha estat un dels 6 albergs de Catalunya on la Generalitat ha impulsat obres de millora amb una inversió de més de 5,3 milions d'euros finançats pels fons Next Generation. Xaloc impulsa una app per tots els municipis gironins per gestionar aparcaments. Els municipis de la demarcació poden optar gratuïtament a l'app Mot 2 punts aparcar per gestionar els aparcaments regulats a cada població. És l'aplicació que s'ha posat en marxa aquesta setmana a l'Escala i que prèviament l'havia gestionat amb la Diputació de Tarragona. L'AMPA i l'Escola Empúries celebren els seus 50 i 90 anys respectivament. Aquest divendres, l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Empúries i el mateix centre educatiu commemoren els seus 50 i 90 aniversari respectivament. Per festejar aquest esdeveniment, s'ha programat una cercavila amb els gegants del municipi, un berenar popular i diferents activitats dinamitzades. Càritas fa balanç de la seva activitat del 2025 amb 5 programes de capçalera. El servei d'acollida, el CIE, el Rober o l'acompanyament a gent gran centren els esforços del voluntariat de Càritas a l'Escala, que assenyala l'accés a l'habitatge com el problema més preocupant. En esport, Jessica Álvarez continua jugant al futbol als 48 anys. És la jugadora més veterana del Futbol Club L'Escala. Cada estiu ajorna una retirada que mai arriba perquè, segons ella, encara té benzina. Després d'una llarga trajectòria en clubs com el Barça o el Girona, aporta l'experiència necessària per guiar les jugadores més joves de la plantilla. I el temps, pic de temperatura per avui dijous amb registres de rècord. Demà afluixarà uns graus i mantindrem el cel serè. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 28 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de memòria, concretament de memòria d'un barri de mar de les costes del Garraf. Després descobrirem un projecte, concretament un esdeveniment, que té com a bandera el talent i el lideratge, baixant fins al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui cantant amb cançons marineres al Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. La primera aturada d'aquesta segona hora de programa d'avui la fem a Vilanova i la Geltrú per posar la mirada en la memòria viva dels barris marítims. Fotografies antigues, pel·lícules domèstiques, retrats familiars i records compartits es convertiran aquest 2026 en peces clau per reconstruir la història marinera de Vilanova i la Geltrú, Carla.
Doncs sí, perquè l'Espai Farla, Casa del Mar i l'Arxiu Comarcal del Garraf impulsen conjuntament un projecte participatiu que vol donar veu a la gent del barri i preservar històries que formen part del patrimoni emocional de la ciutat. Per parlar-ne una miqueta, com no pot ser d'una altra manera, ens acompanya avui de nou la Blanca Giribet, coordinadora de l'Espai Far. Benvinguda.
Moltes gràcies, Carla.
Com neix això dels retrats de vida de Bajamar? D'on surt aquesta necessitat d'impulsar una iniciativa com aquesta de recuperació de la memòria?
Bé, a veure, nosaltres des de l'Espai Far, sempre des de que es va crear l'Espai Far, hem tingut aquesta necessitat de... Una de les funcions que nosaltres tenim és la de la funció científica de documentació i d'investigació, no? És a dir, crear... que l'Espai Far esdevingui un centre de documentació sobre la història i les tradicions del barri de Mar. I per aquest motiu hem portat a terme al llarg de tots aquests anys diferents activitats. El projecte principal és el de memòria oral, un objecte d'una història que ja coneixeu, però també activitats vinculades a la vida dels pescadors, com per exemple el Puja a la barca, o activitats infantils com l'Anem per feina, que parla de la... dels oficis, no?, de Baix a Mar, i que està molt vinculat a, bueno, que està pensat per nens petits, no?, per famílies. Per tant, una mica aquesta activitat neix la necessitat de documentar les fotografies que existeixen al voltant de Baix a Mar, que són moltíssimes, que es conserven a l'arxiu comarcal, en arxius familiars, que nosaltres hem vist als llibres, a la premsa. I aleshores, doncs, és aquesta necessitat que nosaltres tenim de documentar això, però alhora també d'una oportunitat, degut a que tenim a la ciutadania molt a prop, no? I que per part de la Casa del Mar, que tenen un vincle molt gran amb tota la gent vinculada al mar, i per l'Arxiu Comarcal, que té un gran fons fotogràfic, que sobretot està molt centrat en Baix a Mar, doncs vam pensar que era una oportunitat única per tirar endavant aquesta activitat.
Perquè estem parlant d'unes sessions obertes, no, al públic, que giraran al voltant d'aquest arxiu disponible, sobretot, com deies, a l'Arxiu Comarcal, en què es projectaran una sèrie d'imatges, de pel·lícules, de vídeos casolans o no, en els que el que busqueu és que la gent present us comparteixi dades, us comparteixi història, us comparteixi la seva memòria sobre aquelles imatges que es veuen, que moltes vegades no sabem, no tenim suficient informació per contextualitzar, no?
Exacte. Sí, o sigui, nosaltres utilitzarem fotografies i vídeos que conserva l'Arxiu Comarcal, alguns de diferents fons, però també volem utilitzar del fons del Francesc Roig Toqués, perquè hi ha moltes pel·lícules també de Baix a Mar fetes per ell, i per tant també volem utilitzar aquest material. També volem que la gent ens aporti fotografies que tenen els seus àlbums familiars, perquè segur que són fotografies inèdites i seria fantàstic, no?, que la gent tingués aquestes ganes de col·laborar. I després fotografies que nosaltres doncs tenim arxivades a l'Espai Far, de documents que hem anat trobant, de revistes, fotografies que no coneixem, doncs qui és el personatge o quina és la data, o en fi, o diferents informacions que necessitem, no? I aleshores, clar, es tracta de fer aquestes sessions obertes per tant de que participi tothom, no? I una mica el que pot aportar aquest efecte és fer comunitat. Aquesta és una mica la idea, no? I aleshores, clar, d'aquesta manera el que farem és recollir la memòria de gent corrent, de la gent del carrer. No estarem parlant de grans personatges històrics, sinó de la gent del barri de Mar, de dones, d'homes pescadors, de dones que portaven endavant la família, de la gent corrent, d'acord? També donar valor, per tant, a aquesta vida quotidiana que tenia aquesta gent. Crear sentiment de pertinença. Si nosaltres creem o fem aquestes sessions públiques, no?, la gent de Baix a Mar també doncs tingui aquesta sensació de pertànyer doncs aquest barri de mar, no?, aquest col·lectiu del món de la pesca. Treballar una memòria comú i aleshores també doncs fomentar la participació, perquè al final aquesta activitat és una activitat de documentació participativa. El que volem és, doncs, això, que sigui la gent, no?, que ens ajudi a documentar totes aquestes imatges i pel·lícules.
Perquè hi ha certa urgència per preservar aquesta memòria oral abans de que no es perdi?
Uh-huh. A veure, sí, clar, hi ha urgència perquè la gent es fa gran i aquells records, no?, que conserven els més grans es van perdent. Aleshores... Sí, hem de pensar que, clar, les fotografies que nosaltres volem documentar, si triguem molt, hauran de ser fotografies doncs ja dels anys 50-60, no? En canvi, si ho fem aviat podrem intentar documentar fotografies encara potser dels anys 30-40, no? Perquè encara tenim gent del barri de Mar gran que tenen una memòria meravellosa i que ens podrien documentar algunes d'aquestes fotos.
I escolta, vosaltres que ja teniu molta experiència en això de la memòria oral, què acostuma a passar quan una persona doncs, es reconeix en una fotografia, en una imatge, o identifica familiars, espais o moments de la seva vida?
El que passa és que s'emociona. Això sempre passa. S'emociona molt. I aleshores, clar, aquesta emoció fa que surtin coses. Fa que si tu respectes aquest espai d'emoció, no?, i deixes que aquesta persona doncs s'assequi, no?, s'aixugui la llàgrima o es quedi en silenci pensant, si respectes això, a partir d'aquí et van sortint altres històries, no? I comença a pensar i se'n recorda d'una cosa i d'aquí porta una altra. I aleshores es crea una situació molt, molt emotiva, que jo no et diré que jo alguna vegada també he plorat, d'acord? Perquè estàs entrevistant o estàs preguntant i empatitzes. I aleshores passa això. I això és molt únic perquè és a partir d'aquí que surten històries molt úniques.
Clar.
Quan la gent realment posa sentiment.
Sí, perquè a més les sessions abordeu temes molt diversos, no? Les divideu en blocs i us dedicareu a retrats, us dedicareu a festes, a la transformació del barri, a les dones del barri sí. De Bajamar. Creus que són històries que estan poc explicades aquí a Vilanova?
Sí, sí, perquè al final són històries personals que després es fan extensives, a tothom, perquè al final el que li passava a una dona probablement és el mateix que li passava a moltes altres dones. Però bueno, clar, aleshores són històries que moltes vegades, sí, no s'han explicat perquè són molt personals i aquestes coses no acostumen a estar escrites, no? Nosaltres des de l'Espai Far, bueno, com ja vam parlar l'altre dia, no?, volem engegar projectes en què aquestes històries no només quedin en vídeos, com les de memòria oral, sinó que acabin en un llibre, no?, en una cosa molt més fixa, molt més tangible, i per tant, a través de les fotos, doncs també aquestes fotografies, que són precioses, que tothom ens les mirem, que són meravelloses, però si a més pots saber qui és aquest personatge, qui és aquella dona, què estan fent exactament, perquè moltes vegades no ho saps, on està aquell edifici, no?, que ja no hi és, com pots identificar l'espai, tot això només ho podem aconseguir si aquesta gent participa, si aquesta gent s'involucra, doncs, no? I esperem que sigui així. Aquesta primera sessió que farem el 5 de juny, no?, no, encara no ho havies dit, però ja ho avanço jo, és una prova pilot, ja veurem, igual és un desastre, igual la gent no té ganes de venir a explicar les històries, però nosaltres volem intentar-ho.
Però bueno, tant de bo funcioni, perquè en aquest cas quin és el recorregut que voldríeu que tingués a banda de recollir-ho en aquest llibre?
Bé, el que voldríem és que fer una programació estable, d'acord? Intenta fer 4 sessions, potser, o més, si veiem que té molt d'èxit, normalment els divendres, que és quan també la sala d'actes de la Casa del Mar doncs la podem disposar, perquè és un espai molt agradable i molt apte per poder portar a terme aquestes sessions, i és fer-ho així, 4 cops, 5 cops l'any, a les tardes, a les 6 de la tarda, també hem considerat que era una bona hora, i anar traient temes. Doncs ara començaríem amb retrats, però com deies bé tu, doncs també faríem festes, faríem dones, intentaríem també que aquests temes es lliguessin amb èpoques, no? Pues el Dia de la Dona, pues fer més sessions, en aquella època, al voltant d'aquella època, sessions dedicades a les fotografies on apareixen dones i poder documentar què estan fent, qui són, no? O, per exemple, la transformació del barri, bé, diferents escenes de vaixells de pesca, per exemple. Bueno, la idea és fer-ho així, fer unes quantes sessions l'any i anar fent temàtica diversa.
Sí, i a més que remarcar que no és una cosa que feu només per la gent gran perquè vingui a explicar tots aquests records, tots aquests coneixements que tenen, sinó que això és per qualsevol persona que a casa tingui una caixa de sabates amb fotografies que les veu i diu, hosti, això està aquí amb aquesta olor humitat, això no val res perquè no són fotos artístiques, no són fotos de res, no, és... Tota fotografia conté informació, no?, del que parles, d'aquesta transformació, d'aquesta gent, d'aquesta vida que ha tingut al barri, i per tant, Entenc que això també es convida aquesta gent a aportar tots aquests fons d'informació, no?
Sí, sí, evidentment, o sigui, tothom que conservi aquelles caixes de fotografies, no? Aquelles fotos que acostumen a estar en caixes metàl·liques, no? És tan típic com caixes de sabates. Des d'aquí recomano que no les guardin en caixes de sabates. A nivell de conservació és molt millor en caixes metàl·liques, d'acord? Però si aquesta gent volgués posar-se en contacte amb nosaltres a l'Espai FARC per dir, ostres, m'agradaria que projectéssiu aquestes fotografies a la propera sessió o a les properes sessions que feu, perquè jo sé qui són aquestes persones, però me'n falta alguna més. Evidentment, vull dir, això pot ser els nets d'aquestes persones grans, poden ser els fills, així que convidem a tothom, absolutament.
Perquè al final és això, no? És recuperar les històries de les persones, no recuperar les imatges, sinó tot el que hi ha al darrere.
Exacte. Sí, sí, sí. I clar, recuperar aquestes històries el que farà també és que nosaltres puguem conèixer i recuperar i escriure la història de Bajamar. I des d'una visió, doncs això, de la vida quotidiana, de la vida senzilla, no? Sense buscar grans herois que hagin sortit als llibres, sinó persones del carrer que han escrit la història de Bajamar amb el seu esforç, amb la seva vida diària.
Què espereu que tingui al cap la gent que participa d'aquestes sessions quan s'acaba i quan surt i quan torna cap a casa?
Bueno, esperem que participin, això primer. Esperem que tot i que sap greu dir-ho, però que remogui una mica, no? Perquè removent, no, allò, els sentiments, i això fa que la gent també tingui ganes de col·laborar, tingui ganes de conèixer i d'explicar. I també tenim ganes de que això tingui un resultat físic, no, tangible, que és el que dèiem abans, en memòria oral, doncs farem aquell llibre, segurament, tirarem endavant un llibre, i amb aquest tema el que voldria més, doncs, fer alguna exposició, o bé a la Casa del Mar, o bé a través de la nostra web, però una exposició de les diferents sessions que anem fent, on destaquem algunes fotografies més especials, que puguem documentar-les allà, que expliquem la història d'aquella fotografia sencera, podem dir qui són tots els personatges, podem dir què estan fent. Per tant, esperem que després puguin venir a aquesta exposició i se sentin partíceps d'aquest projecte comú, no? Se'l sentin seu, també.
Doncs, Blanca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos aquesta iniciativa tan maca, aquests retrats de vida que s'inicia aquest dia 5 de juny, i per recordar-nos, no, que la història no són només, com tu deies, els grans herois, sinó també les persones i els records quotidians del dia a dia. Moltíssimes gràcies, Blanca, per acompanyar-nos un dia més.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Deixem la memòria, tornem al present i fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre Ebrevis, l'esdeveniment que reunirà prop de 1.000 professionals i emprenedors al voltant del lideratge, la comunicació i el talent empresarial. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat, en parla amb el seu impulsor, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Alina Mioc, fundadora d'Ebre Impact, empresa impulsora d'Ebrevis, l'esdeveniment que reunirà Deltebre prop de 1.000 professionals i emprenedors al voltant del lideratge, la comunicació i el talent empresarial. Alina, benvinguda a Arran de Mar.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Alina, per començar, explica'ns què és exactament Ebrevis, no? I en quin objectiu naix aquest esdeveniment aquí a Deltebre?
Bàsicament, Ebrevis naix per unir talent, empresa i territori en dins del mateix ecosistema, no? I nosaltres el que volíem és unir el talent local amb el talent nacional i posicionar-nos al costat dels millors conferencistes i speakers nacionals, no? Perquè al final els professionals del territori tenim molt de talent, moltes ganes de fer coses, però moltes vegades ens falta la visibilitat, no? I nosaltres com a agència de màrqueting, això ho sabem, i hem pensat, anem a fer algo gran, anem a portar els millors aquí, a casa nostra, i també convidar a la gent de fora a que vinguin, no? Llavors, per a que vinguin necessitem fer algo gran, un gran esdeveniment, no? I amb la proposta de valor que tenim, ara mateix pues, ho estem aconseguint. Ciutats com Barcelona, Madrid, Zaragoza, Huesca, s'han fixat en altres i tenim representació, no?, d'aquestes ciutats, de València també.
Clar, és el que dius, no? Que sovint els grans esdeveniments se concentren a les grans ciutats, no?, a les capitals.
Correcte.
I clar, vosaltres voleu trencar aquesta dinàmica centralitzada, però clar, com aconseguiu que els grans vinguin aquí?
Pues a través de la proposta de valor, no?, a través de portar grans referents aquí i de fer pues, molta feina de estratègia. No? Molta feina d'explicar el projecte als grans per a que diguin uau, això és molt interessant, vull venir.
Mm-hmm. I clar, al final això té un pes molt important per aquí, per les Terres de l'Ebre, no? Perquè al final ser la seu d'aquest esdeveniment significa molt pel nostre territori.
Significa moltíssim i significa moltíssim també per les empreses, no? Perquè de cop nosaltres el que volem també oferir a les empreses del territori el coneixement, no? Que no tinguin que desplaçar-se a Barcelona, a València, a les grans capitals per formar-se, sinó tenir-ho a casa, no? Fem com de pont, sí? Al mateix temps que donem visibilitat al territori, als de fora, també donem l'oportunitat a les empreses petites del territori a formar-se amb els grans, no? Nacionals, no? Referents nacionals.
De fet, el lema, no?, és on les empreses aprenen a comunicar com els que ja dominen l'atenció.
Correcte. Bueno, nosaltres pensem que avui en dia tens que tenir una base en quant a la comunicació, no? Comunicació verbal, comunicació a través de les xarxes socials, hi ha moltes formes de comunicar, no? A través de la imatge, a través del vídeo, del storytelling. Llavors, hem compactat tota aquesta informació per a que una persona que té pues, una petita empresa, un líder empresarial, un líder institucional, un creador de contingut, es pugui nutrir de tot aquest coneixement, no? Perquè el divendres, fixeu-vos, ho hem enfocat de cara al lideratge i a la mentalitat, no? Tu no pots crear, no pots tenir un projecte d'èxit, diguem-ne, que facture, no? O no pots liderar segons quina empresa o segons quin equip si tu no tens una bona mentalitat i no entens com funciona la manera de pensar d'un líder que ja ha aconseguit grans reptes, no? Que ha superat grans reptes. I per tant, divendres va molt enfocat a això, a obrir-nos la visió.
El lideratge, no? Sobretot.
Direm. El lideratge, que saber com liderem, què passa en les empreses grans, no? Com pensen els CEOs, com puc jo utilitzar la meva història personal per fer negoci, no? Perquè moltes vegades tenim reptes personals i els veiem com algo negatiu. I en canvi, moltes vegades aquells reptes són el nostre poder. Si sabem explicar-ho, si sabem transformar-ho en superació. Sí? I després pues, vindrà Víctor Cupes, que evidentment parlarà d'optimisme, no? De quina és l'actitud que tu has de tenir davant la vida, davant els reptes que tenim en els negocis i en els projectes. I a l'acabar farem un networking, sí? Perquè ens donem compte que les empreses del territori no tenen llocs on connectar entre elles, no? Com fem nosaltres? Com fem contactes? Perquè avui en dia sí que hi ha les xarxes socials, no? Però després entre nosaltres, com a empreses petites que som del territori, com connectem entre nosaltres? No tenim aquest espai, no? I hem dit, anem a crear-lo.
Llavors aquí hi haurà també l'oportunitat per això, no? Fer contactes, fer este networking.
Sí, nosaltres portarem a una gran professional que donarà unes pautes, primer de dir, mira, d'aquesta forma us heu de presentar, no? I obrirem aquest espai de networking per a que els participants puguem tenir aquesta conversa, i després farem un networking en música o en DJ, i també tindrem un servei de barra, ¿vale? Perquè pensem que també les converses i les col·laboracions poden sortir en aquests espais que també són més lúdics, no?
Mm-hmm, sí, i tant.
No, una proposta... És el programa del divendres.
Sí, una proposta molt interessant, Lina. Vull dir, en este, clar, és sí, se parlarà d'empresa o de negocis o el que sigui, però és un ambient sí. Que, clar, sí, de més...
Correcte, no és... No volíem que fos molt d'empresa, o sea, és com qualsevol persona que lidera, qualsevol persona que té un projecte, pot agafar coneixements d'aquestes persones que participaran, sí? No és tècnic, no és un esdeveniment de màrqueting tècnic, no. Uh-huh. És de cada cosa que tu sents, podràs prendre nota o te podrà fer un clic que pot canviar la visió i pot canviar el negoci, evidentment.
I tant que sí. Una molt bona proposta, m'ha agradat molt.
Gràcies.
I després, dissabte, què teniu preparat?
Dissabte pues, canvia totalment l'enfoc, no? Una vegada tenim una mentalitat i entenem la mentalitat d'un líder, sí? Pues, hem d'entendre com se construeix una marca, com ens diferenciem dels altres. Que avui en dia hi ha tanta oferta que hem de tenir unes pautes i entendre quina és la comunicació visual, sí? Llavors tindrem Adrián Rico, que ens parlarà de construcció de marca, però a l'inici començarem en un coffee talk, tindrem pues, un servei de cafè, sí? Patrocinat per l'empresa Arufat, Experience, i també tindrem un petit espai de conversa entre tres empreses del territori sobre branding i màrqueting local, perquè és tan important a l'hora de comunicar ser coherent en quant a comunicació verbal, visual i audiovisual, sí? Llavors explicarem a les empreses com poden tenir aquesta coherència, per què és tan important. Després també parlarem i donarem eines sobre neurocomunicació per a connectar millor amb els clients, amb el públic en general, sí? I després tindrem a Mireia Trepat, que és la cofundadora de Freshly Cosmetics, que avui en dia és mentora de marca personal, que el mateix ens explicarà sistemes de creixement, ens explicarà com ha creat tota aquesta empresa que s'ha posicionat a nivells, pues, ja sabeu, no? Nacionals, mm-hmm. Freshly Cosmetics.
Sí, sí, i tant.
I acabarem en vermut i també disposarem de servei de vara i dinar dins del mateix espai de l'esdeveniment. Llavors, seguim, no? Seguim en animant a les empreses a fer contactes, a parlar, bueno, pues, tot el que necessitem, no? En realitat, compartir, no?
Uh-huh.
Amb gent que pensa igual.
Sí, i clar, Lina, clar, tot això també gira al voltant del pes que hi ha avui en dia a la influència, és a dir, als creadors de contingut.
Correcte. Llavors, per la tarda nosaltres hem pensat, nosaltres som Ebre Impact, que som una agència de màrqueting i representació d'influencers i marques personals. Per tant, sabem que els que millor comuniquen i saben transmetre els missatges són els influencers i les marques personals. Sí? Llavors hem pensat, anem a fer una marató de 10 ponències i hem reunit a creadors de contingut d'aquí del territori, Guillem Cavallé, Nerea Perales i Aberti,
uh-huh.
I a més hem portat marques personals, negocis també, o sigui, marques personals també són negocis, sí? que solament es venen a través de les xarxes socials. Llavors tenim a Roser Albert, que té una immobiliària, i bueno, pues té detrás una agència de màrqueting pròpia i ens explicarà com crear contingut que sigui negoci, no només contingut, sí? Bueno, tenim a Javier Marco, que ens parlarà del poder de les ventes. Tenim a Sergi Martínez, que ens explicarà per què hem d'entendre la fiscalitat i per què hem de saber petits pues, trucos, no, perquè no m'agrada parlar de trucos, però hem de conèixer certes eines per a pagar menys impostos, no? Perquè moltes vegades no tenim el coneixement, tenim el bàsic.
Sí.
I després també hem portat a Tamara Vázquez, que ens parlarà de disciplina. Bueno, també volem parlar de disciplina, perquè si no parlem de disciplina no podem tenir projectes que creen un impacte. Sí? Ha d'haver una bona disciplina i ha d'haver una bona mentalitat en quant a la superació de reptes quan se mos presenten pues, dificultats, no? Llavors tenim a Joan Ferrer, d'aquí de Deltebre, que mos explicarà això, no? Com complir els objectius quan tothom es rendeix.
Mm-hmm.
Bueno, i acabarem tota aquesta marató amb Edurnix, que és una influencer amb més de 720 milions de seguidors a Instagram, i mos explicarà quines oportunitats li han sorgit en ella al ser influencer amb tanta visibilitat.
Mm-hmm. No, vull dir...
Sí, bueno.
Un cartell molt ric, amb moltes propostes diferents, sí. En gent molt bueno, que generarà impacte, sí. No?
Claro que sí, i jo acabaré, bueno, jo també tindré una ponència, que des d'aquí animo a tothom que vingui a escoltar tot això, i explicaré com el talent sense una estratègia és només soroll. No? En realitat, este event explica això, com si fem una estratègia pues, podem potenciar el talent, sí? Uh-huh. I si no tenim una estratègia és només soroll i no hi ha participació.
Clar.
Llavors, per acabar tota aquesta jornada impressionant que hem fet en tanta il·lusió per a totes les empreses del territori, acabarem en una ponència sobre marca personal i empresarial que la donarà Jordi Cruz. I hem triat a Jordi Cruz perquè és un referent a dia d'avui, és el xef amb més seguidors i més visibilitat en Instagram. Llavors hem considerat que Jordi Cruz és la persona adequada per a acabar aquesta jornada d'influència i marca personal.
Mm-hmm. No, sí? No,
perquè
i tant.
Quina necessitat té un Jordi Cruz per treballar la seva marca personal? No? Podem dir.
Clar.
I l'està treballant molt bé. I tenim la gran oportunitat, primera vegada, fer una ponència d'aquest estil, aquí, mm-hmm. a Deltebre.
Mm-hmm. Que va, vull dir, no és de cuina, sinó sobre ell, la seua marca, claro.
Correcte. Perquè aquí hem tingut un poquet de... molta gent no ha entès la presència de Jordi Cruz. Jordi Cruz, si us fixeu, té més de 2,3 milions de seguidors a Instagram. Però això no és només perquè surt a la tele. Això és perquè ell està treballant la seva marca personal. Cada dia està publicant, mm-hmm. o sigui, està publicant receptes, està comunicant a través del seu Instagram. Sí? Mm-hmm. I tot això us ho explicarà. Com està fent per arribar a aquests números?
Clar, perquè és evident que ho està fent bé.
Correcte. Sí?
Mm-hmm.
I aquí visibilitzem un poquet de dir... Si un Jordi Cruz necessita treballar la seva marca personal, que no és de la seva, del seu restaurant, imagineu-vos, no? Això és molt important avui en dia, mm-hmm, que cada empresari treballi la seva marca personal. Això és el que ven.
Sí.
I acabarem en festa,
flags
i actuació en directe del grup La Tremenda Pop. Y ahora te dicho que fas preguntes.
Molt bé. No, m'encanta este final de festa, perquè al final, bueno, és evident, és una trobada per adquirir coneixements, però també vosaltres heu sabut, no, fer un diversos escenaris de ara és moment més de lúdic, ara és moment més de, bueno, de llibreta i prendre nota.
Correcte. Sí. Molt bé. Fer, sí, un coneixement compactat de tot el que pensem nosaltres. Que una empresa, un petit empresari, un petit creador, una petita marca o una botiga. Avui en dia, tots que tenen un negoci o lideren, necessiten este coneixement.
Uh-huh. I llavors, el perfil d'assistent que espereu, és a dir, és gent que té una empresa o també pot ser gent que està començant o que s'ho està plantejant, quin perfil s'espera?
Pues mireu, hi ha moltes cases rurals, per exemple, perquè ho necessiten, no? Tu necessites saber comunicar el teu valor. Farmàcies, immobiliàries. Tu tens una immobiliària, tu tens que saber parlar davant d'una càmera, no? I explicar el teu negoci o el que tu estàs venent. Fixeu-vos que tot l'esdeveniment engloba tota la comunicació, no? Pues tenim líders empresarials. D'empreses grans tenim restauradors, perquè tu si tens un restaurant petit, moltes vegades no podràs tenir detrás una agència de màrqueting. Tindràs que comunicar tu, tindràs que saber tu transmetre tot això. Tenim fotògrafs, perquè també, tot, avui en dia, si no estàs en Instagram, no existeixes.
Correcte.
Tal qual. I també si estàs, tal com dic jo en la meva ponència, si tu estàs i només fas soroll, sense tenir ni idea, no te rendix. No tens retorn econòmic, per això temps.
No es genera l'impacte real que d'este que parleu vosaltres, no?
Correcte. Doncs tot aquest esdeveniment te porta al coneixement, tot el que tu necessites saber si tens una empresa. Hi ha assessors, també. Tenim uh-huh. botigues, tenim creadors de contingut, tenim influencers que venen de fora, projectes que estan en creació, perquè si tu vols crear un projecte, sigui el que sigui, tu necessites la base. Tu necessites saber com pensa la gent que lidera, com crea la gent que en sap, que fa màrqueting, que ensenya, que té èxit visualment, no? Com pensen els que fan màrqueting de venda, sí? Com se fa el storytelling, com se parla en les xarxes socials, com transmetixes el teu valor,
totalment.
Com connectes amb el públic, sí?
Sí.
Tot això. Llavors, tothom ho necessita, en realitat. No? Uh-huh. Tu, per exemple, per posar-te en contacte amb mi, m'has tingut que saber explicar, no? Pues, també ho aprens aquí, perquè aprens a comunicar. Tenim la ponència de neurocomunicació. Jo segons el missatge, te puc dir que sí a una proposta o no.
Claro.
I això jo ho sé perquè representa influencers i segons com proposo, jo sé que puc tenir una resposta o una altra. Segons com faig la proposta de l'influencer, puc cobrar més o menys.
Mhm. No, sí, Alina, vull dir, interessantíssim tot el que ens has explicat, mos quedaríem aquí rato i rato, però mos ha acabat el temps, malauradament. Alina, des d'aquí, moltíssimes gràcies per atendre-mos i que vagi molt bé este divendres, este dissabte, les primeres jornades de l'Ebrevis.
Moltíssimes gràcies i, bueno, a tots els que mos esteu escoltant, encara queden algunes entrades, així que us invito a visitar la pàgina web i, bueno, pues a participar. I gràcies a vosaltres per l'oportunitat d'explicar aquest projecte.
Doncs, Marina, unes jornades molt interessants i necessàries al nostre territori.
Moltes gràcies, Cel, unes jornades que seguirem d'alguna manera. Gràcies.
sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest dijous 28 de maig del 2026 i el que volem fer és parlar del grup d'estudis de l'associació Els Garrofers de Mataró al Maresme, que han estudiat les cançons que cantaven la gent del mar en temps antics per saber si eren diferents a les que cantaven pagesos o gent de terra ferma. I ara podem saber què han averiguat, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar de cançons marineres i cançons marineres al Maresme, perquè aquest és el títol d'una altra de les comunicacions que es va presentar en aquestes jornades sobre la pesca al Maresme que s'han fet a Sant Pau de Mar, i és una comunicació que ha anat a càrrec de Rafael Mitjans i Teresa Soler, i ara podem parlar amb el Rafael. Amb el Rafael Mitjans, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ells són del grup d'estudis de l'associació Els Garrofers de Mataró i heu fet aquesta comunicació, Rafael, cançons marineres del Maresme. Explica'ns una mica què és el que heu volgut explicar, doncs, amb aquest estudi, amb aquest treball.
Sí, bueno, al revés, O sigui, ens van anunciar que la comunicació es deia cançons marineres del Maresme, però de veritat això era una pregunta que fèiem. Estaven d'interrogants que no els van posar. Perquè quan ens van dir, home, ostres, fem això, veniu. I com passa que nosaltres això no tenim res per dir, la mar. Diu, si home, no hi havia cançons marineres aquí al Maresme. I és que això de cançons marineres no existeix. I el que dius ara? I li van dir, no, això és un invent molt modern. I no, i va dir, ah, doncs això hi ha molta gent que no ho sap, aniu a explicar-me. Ens vam anar a explicar perquè ens sembla que no hi ha unes cançons marineres del Maresme. Bueno, de fet, és que no, ni al Maresme ni enlloc. I la cançó marinera és un terme modern.
Sí.
I pròpiament designa un tipus d'espectacle. Fixa't, d'espectacle musical, per cert que molt codificat. És a dir, es canta un determinat tipus de cançons, amb un determinat tipus d'acompanyament, moltes vegades amb una determinada indumentària, moltes vegades acompanyada de cremat o de coses semblants.
Sí.
O sigui, és una cosa com molt codificada. I, sobretot, és que hi ha uns que canten, no normalment són uns artistes paraprofessionals o professionals del tot, i en aquesta cançó marinera, doncs, sobretot es canten habaneres i unes cançons que es consideren de taverna.
Sí.
Que també és un altre nom que no hauríem de parlar. Bueno, molt bé, però fixa't que és un espectacle. I nosaltres, en un cas, que, quan parlem de cançó tradicional, les cançons són les cançons que la gent canta o cantava per fer-se passar la solitud o per estar bé junts. O perquè coincidien a la feina, o coincidien a la barca, o a la llaurada, o coincidien a la fàbrica, o coincidien a la taverna, és igual. Perquè era una activitat col·lectiva de la gent. És a dir, no que uns canten i els altres escolten, sinó la gent que ho feia, que ho fa, canta. Abans de la televisió i encara més abans de la ràdio, cantar era una activitat molt comuna. Tothom cantava a totes hores. Fos sol o fos en grup. I tot arreu on es trobava gent, la gent cantava. I cantaven fins i tot a veus, i cantaven de tot. I llavors la gent de mar també. Bueno, de tot això que la gent cantava, hi havia una part que la va marear, que els folcloristes van dir, això és una cançó tradicional. I quan van tenir fet els reculls de les cançons, van fer les seves classificacions i deien, sí, hi ha unes cançons de mar, o les cançons de mariners, o les cançons de pescadors. Llavors mires els reculls i dius, bueno, i aquesta cançó perquè és de mar? No, és que la cantava un pescador. I aquesta perquè està posada en les cançons de pescadors? No, per què? Perquè resulta que el protagonista és un mariner. Però no hi ha cap... En el que és pròpiament la cançó, ni com a lletra ni com a música, no hi ha unes cançons específicament de mar. L'única que a nosaltres ens sembla que és específicament de mar és una que és la cançó de la costa o la cançó dels ports, on té molts noms, que de fet era que és la que vam parlar en aquesta comunicació, que de fet és un mapa cantat. Que és aquella cançó que amb diferents músiques va enamorant tots els ports, bueno, se'n coneixen que comencen a cantar el de Full allà baix de tota el Tarragonès fins a Portbou o fins a Banyols, no? I van dient els ports que hi ha. Aquesta és l'única que és pròpiament de mar, no?
D'acord.
Després hi ha una que és molt famosa, que és aquella de que quan jo tenia pocs anys, o la calma de la mar.
Sí.
Però aquesta és una cançó d'autor, que la va fer un de Mataró i la va publicar per veu i piano a 1858. El que passa és que és una cançó molt bonica i molt ben feta, i s'ha cantat a tot arreu. Bueno, una senyoreta vam explicar això.
D'acord, o sigui, entenc el concepte, és a dir, que les cançons, diguem-ne, pròpiament, són això, són cançons, ni de mar, ni de muntanya, ni de camp, ni de pescadors, són cançons, i les canta pues, qualsevol, es pot cantar un pescador, es pot cantar un pagès, es pot cantar qualsevol.
I de fet és així, i en els reculls de això que en diem de cançó tradicional, és així. I llavors, aviam, què passa? Que sí que és veritat que, sobretot abans dels motors, o després de la postguerra, que hi havia restriccions amb la benzina i el gasoil, doncs la gent anava a la vela i anaven a rem. I llavors, quan t'has de fer un tip de bugar, doncs per fer-se passar l'estona, o per animar-se, doncs la gent cantava, o cantaven de tot.
Clar.
El que passa és que, esclar, els folcloristes no van recollir quan cantaven un couplet de la Raquel Meyer. Van recollir, doncs, el que més els va semblar que era autèntic, no?
Clar.
I és això, bueno.
I es van posar
etiquetes. Sí, bueno, és que aviam, això sempre passa. Sempre que hi ha col·leccions es fan falta classificacions.
Sí.
I llavors, doncs, amb les cançons també passa. I d'aquestes cançons, ja dic, la que és l'única que ens ha de fer una cançó autènticament de mar, perquè de fet només té sentit per la gent que s'ha de posar en mar, és aquesta que es diu la cançó de la costa, que va anomenant els ports. Llavors, esclar, no tothom, en alguns llocs s'han recollit, des d'Altafulla fins a Portbou, o fins a Banyuls de la Marenda.
Sí.
Però de veritat ningú no la cantava tan llarga. Cadascú cantava del tros de costa que li era significatiu. Els del Maresme, doncs, no solien enganxar a Vilanova com un molt avall, a vegades començaven ja a Barcelona, i anar tirant amunt, i els durava la cançó, doncs, fins a Blanes, o fins a una mica de Santa Cristina, una mica més amunt. Llavors van passant poble per poble i van dient-la, bueno, alguna cosa per recordar cada poble, llavors, no sé. La que vam recollir, que bueno, nosaltres no la va recollir l'Esteve Albert i en Joan Tomàs l'any 33, d'una dona de Vilassar, que era filla i neta i besneta de mariners, doncs, i ella se la sabia de casa seva perquè al seu temps això ja havia passat com de moda, doncs s'enganxa doncs, des d'això, des de Montgat fins a Malgrat i a Blanes i una miqueta més amunt. Llavors va dient de cada poble. A Montgat aquell temps els deien que són calciners perquè venen la calç a Fornares. A l'ella són cargolers quan els cargols treuen banya. Llavors són unes quartetes i quan s'acaba cada quarteta hi ha una tornada que en aquest cas era que seguirem tot el llevant dret a la ratlla de França. Llavors torna a reprendre en les nous són trapassers i a Diana a males clares, a Premià Gafarrons i a Vilassar són penjases. I torna a venir a la tornada aquesta, seguirem tot el llevant dret de la ratlla de França. Això, de fet, ens avisa que aquestes cançons es cantaven d'una manera responsorial, és a dir, hi havia un disc algú que se la sabia molt, anava dient les estrofes, i tots els altres que eren en l'acte de cantar, perquè era un acte normalment col·lectiu, s'afegien a la tornada aquesta. I llavors, bueno, és una de les proves de que això, les cançons tradicionalment servien per cantar i per cantar en grup. Llavors va repassant a tothom, i llavors hi ha coses curioses, com que Cabrils són gentils, però Cabrera són 21 ases, i la gent dona moliners que el treballar no els agrada.
Carai.
A Mataró sempre caps de bou, i les senyores són bizarres, i llavaneres nancers, Caldes s'emporta la Palma. Bueno,
i
llavors venen carenys. Arenys són vaixellers, a l'altra banda, això ve d'aquella època dels pilots i d'Arenys,
sí.
I llavors diu que a Canet són figaters i a Sant Pol són gent de manta. I llavors van tirant, a Calella són cadells i a Pineda tots són nyerros.
Sí.
I llavors a Malgrat són peix fregits jurioles a la brasa.
Molt bé.
I seguirem tot el llevant, dret a la ratlla de França. I es va continuar amb Blanes i amunt. Bueno, és això.
Està, molt bé.
Aquesta peça té una certa relació, sobretot per això del llevant i de la ratlla de França. En Jaume Iats, que va fer un gran estudi dedicat en aquest tema, diu que aquesta cançó devia ser la que va inspirar, quan jo tenia pocs anys, o a la Calma de la Mar, que la va fer Nicolau Guanyavents, que era un músic, però també navegant i mitja de Mataró, aquest en Nicolau Guanyavents, i va fer una barcola per cant i piano, doncs 1858, que bueno, que es canta. I de fet la Sara Llorenç, aquella dona de Pineda que va recollir cançons cap a començaments del segle XX, Diu que la va aprendre, aquesta, la calma de la mar, d'un home que deia que l'havia pres de gent gran de 1870. Però de fet hi van haver interferències de l'una a l'altra, en lletra, per la tornada aquesta a la ratlla de França, però i també amb la música. Bé, doncs és el que hi ha.
Sí, sí, home,
i ja està, és una història maca, ja està.
I tant.
Els testimonis de començaments del segle XX coincideixen a dir que aquesta cançó havia estat com molt de moda en el tros central del segle XIX. De fet, la de la ratlla de França ve del Tractat dels Pirineus, perquè abans anirem a Catalunya arribava fins més amunt.
Clar.
I surt Argentona, que Argentona va tenir mar fins a 1840.
Es van canviar un
tros de terme per Mataró. I llavors Argentona, allà on hi ha el campo,
sí.
Ai, el campo, el Prica, vaja.
Sí, sí, que era el Prica, sí, que era un carrer fuga.
Allà on era el Prica, sí. Bueno, el Prica és a l'altre cantó de la Riera, això és terme de Cabrera, però el tros de cap aquí, de cap a la banda de Mataró i d'Arenys,
sí.
De la Riera, allò era terme d'Argentona, i per tant Argentona tenia mar.
Ah, mira.
El que passa és que en 1840 es van posar d'acord els terratinents d'Argentona i de Mataró i es van canviar un tros de terme per un altre. I llavors Argentona, però Argentona en 1840 tenia mar.
Compte, a veure.
I llavors vol dir que més o menys aquesta cançó, per les al·lusions que hi han, doncs això, és de després del Tractat dels Pirineus, que va sortir la ratlla de França, i més o menys fins a mitjan segle XIX. I de fet, el gent de 1910, de 1920, que havien escrit sobre aquesta cançó, escriuen que es va passar de moda cap a 1880 o així, i de fet la gent que la recordava en el segle XX, tots eren gent que havia nascut com a molt tard a 1880 o 1885, i així. Bueno, és una cosa bonica.
I tant, home, molt, molt interessant. I et volia preguntar, Rafel, d'on parteix la idea, l'interès, o d'on surt la voluntat d'investigar tot això, de descobrir-ho, d'endinsar-se en aquest món?
Mira, nosaltres, una cosa que hem fet ara últimament és que, aviam, l'obra del Cançoner Popular de Catalunya va ser una iniciativa de privada, ara fa una miqueta més de 100 anys, d'un senyor mecenes que es deia Rafael Patxot, que es van dedicar a enviar gent per tot arreu de parla catalana a recollir cançons. I les recollien amb música. I anaven sempre un folclorista o un literat a recollir la lletra, i un músic, que molt sovint era el mestre Joan Tomàs, que prenia les notes, la música. Bueno, i n'hi ha reculls a tot arreu, i a vegades sempre ens havia estranyat que aquí al tros del mig del Maresme no hi hagués res, i això no pot ser. I vam saber que l'Esteve Albert, aquell home de Dosrius que havia fet moltíssimes coses molt diferents, havia participat en una missió de recerca aquí a la zona de Mataró, de Llavaneres, de Dosrius, de Vilassar, i que, pel que fos, el que havien recollit, no l'obra del Cançoner, quan van sortir els documents de l'obra del Cançoner, ja l'any 91 i 92, que van estar 60 anys fora de lloc, estaven amagats, després de la guerra es van amagar,
sí.
Perquè no volien que anessin a parar mans de la secció femenina, del Movimiento,
sí.
I quan això es va aixecar, els hereus d'en Patxot van portar el material a Montserrat, l'any 91, i a partir del 93-94 això es va poder començar a consultar.
Sí.
Ens van endreçar-ho perquè va haver-hi amb sacs i amb caixes i amb camionades. Aquesta gent van recollir centenars de milers de cançons. Això s'ha anat indexant, el del Maresme no sortia. Llavors, per una sèrie de casualitats venturoses, doncs va sortir una sèrie de quaderns, que és allà on el mestre Joan Tomàs i Parés apuntava les melodies al dictat. Si la gent cantava, el senyor estava allà al costat i anava prenent les notes al dictat, en uns quaderns. Aquests quaderns van aparèixer l'any 2002 i els seus hereus, que justament això va aparèixer perquè per això del moviment immobiliari els treien de la casa que la família havia ocupat amb un piset de l'Eixample des de feia 3 generacions, doncs buidant van trobar en un sostre mort, van trobar tots aquests quaderns de l'avi, van dir, es passava a fer alguna cosa. I un d'aquests quaderns estava retolat les cançons del Mataró. Doncs per allà hi havia en Jaume Arnella,
sí.
Que va dir, home, hem de fer alguna cosa. Ell ens va venir a veure què podem fer. El que vam fer llavors, l'any 2004, va ser publicar els quaderns aquests de partitures. Però després, quan tots els papers de les teves obertes que s'han conservat van fer cap a l'arxiu comarcal del Pallars Sobirà, doncs vam anar allà i vam descobrir que hi havia molts de papers que eren les notes de l'Esteve Albert de quan havia anat amb en Tomàs a recollir aquestes cançons. Bueno, ens vam entretenir, una feina bastant llarga, a recomposar i a transcriure totes aquestes anotacions de les lletres, i ara, doncs, el 2024 vam treure un llibre que es diu Les cançons i tonades del Maresme Central, recollides a Mataró, Dosrius i Llavaneres per Esteve Albert i Joan Tomàs el 1933. I una d'aquestes és aquesta cançó de la Costa, que us anem recitat un tros.
I
per això, doncs, quan aquests de l'Arxiu Comarcal del Maresme van fer la convocatòria aquesta d'entitats estudiosos del Maresme, que la fan cada any,
sí,
i es van dir, oh, cony, bueno, aneu a parlar de l'Ugós, no? La nostra persona hi ha res. Sí. I llavors van dir, bueno, doncs ja parlarem de les cançons de mar que no n'hi ha. I l'única que ens han de tenir una miqueta d'història és aquesta.
Fantàstic, doncs una història que ens ha agradat moltíssim poder-la conèixer, perquè és molt bonic, és molt interessant sempre conèixer tot, conèixer els temps passats per entendre també, doncs, allà on estem ara, que això sempre és important.
Oh, sí.
I tant. Rafael Mitjans, fer d'aquesta comunicació amb la Teresa Soler. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí al programa Arran de Mar i per haver-nos-ho explicat.
A veure, gràcies. Bona tarda.
I així arribem al punt final de l'Arran de Mar d'aquest dijous 28 de maig del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobin sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el mar. Viure, només viure i no...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano.
Radio La Escala.
La Xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per